Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'anar al cinema. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la vall cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Fem Família a Ràdio Estel. Salutacions cordials a les vies del so de Toni Huguet i de qui els parla, Joan Trias. Avui, com sempre, repassarem l'actualitat més destacada pel que fa a la família i parlarem també amb una experta sobre els petits de casa. I és que arriba una de les nits més màgiques de l'any, la nit de Reis. També a l'agenda familiar d'avui en parlarem sobre les cavalcades. Parlarem sobre les cavalcades més curioses enguany del país. Tot plegat a Ràdio Estel, el Fem Família. Comencem. Doncs com dèiem, comencem amb algunes de les notícies de la setmana pel que fa a la família, i és que entra en funcionament una nova pàgina web perquè qualsevol persona pugui conèixer les ajudes socials i a què té dret d'una manera anònima, independentment de quina sigui l'administració que les gestiona. El simulador d'ajudes ha de servir per donar més informació i augmentar la transparència, per desestigmatitzar la demanda de prestacions, ja que es pot consultar des de casa, i per facilitar l'accés als diferents tipus d'ajuts. Aquesta eina parteix del raonament que hi ha persones que no accedeixen a les prestacions públiques perquè no estan informades dels drets que tenen i per la complexitat de la tramitació de les ajudes. El web funciona de manera anònima i un cop introduïdes les dades, el sistema calcula quines són les ajudes que es poden sol·licitar en cada cas i una estimació de l'import, i també explica com es tramita cada ajuda. En total, a totes les administracions existeixen més de 200 ajudes públiques. En una segona fase està previst incorporar-hi la targeta rosa, bons socials de subministraments energètics, pensions no contributives, el subsidi de desocupació, les prestacions a la llei de dependència, entre moltes d'altres. I si és cap d'any, hem de parlar del primer català de l'any, que és notícia clàssica, el primer dia de gener de cada any. El primer nadó de l'any del 2019 a Catalunya és una nena i es diu Emma. Ha nascut quan passaven 13 minuts de la mitjanit, de les 12 de la mitjanit, a l'Hospital Mútua de Terrassa, i ha pesat 3 amb 310 quilos. Ho ha anunciat la Conselleria de Salut al seu compte de Twitter, que informa cada any dels primers naixements als hospitals públics catalans. Els seus pares tampoc s'esperaven que la rebuda de la seva filla fos tan mediàtica. L'han visitat el vicepresident del govern i el conseller de Salut en funcions, Pere Aragonès, i l'alcalde de Terrassa i el gerent de l'hospital. L'Emma ha estat la primera criatura que ha nascut a Catalunya i la seguida, pocs minuts després, a les 12 i 22 minuts, el Benjamín, que ha nascut prematurament a l'Hospital Josep Trueta de Girona, i a les comarques de Tarragona, el primer nadó d'aquest nou any ha estat una altra nena, l'Helena, que ha nascut al Pius Hospital de Valls a la 1 i 53 de la nit. L'últim, l'Iker, ha nascut a la demarcació de Lleida unes hores després, a les 6 i 22 a l'Hospital Arnau de Vilanova. I com cada any, les campanades venen acompanyades d'una actualització dels preus de molts béns i serveis públics. El 2018 s'ha tancat amb un increment de l'IPC de l'1,2%, segons l'indicador avançat publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Però aquest any no tots els serveis canvien a l'alça. L'any 2019 porta la congelació de les tarifes de l'aigua a la regió barcelonina després que el govern de l'àrea metropolitana de Barcelona va rebutjar l'increment del 4,1% del rebut de l'aigua que havia proposat Agbar. Els consumidors de gas natural celebraran que les tarifes d'últim recurs, el TUR, les que utilitzen bàsicament els consumidors domèstics, comencen l'any amb un descens del 4,6% respecte a les tarifes vigents fixades a l'octubre. Els usuaris que fan servir el gas per la cuina i l'aigua calenta tindran un descens del TUR del 3,8% respecte a les tarifes fixades l'octubre per l'últim trimestre del 2018. Per als que també fan servir el gas per la calefacció, la baixada serà d'un 4,8%. La part regulada del rebut del gas, els anomenats peatges que fixa el govern central, també seguirà congelada el 2019 per cinquè any consecutiu, igual que els de la factura de la llum, que representen entorn al 60% de la mateixa i que no patiran variació per sisè any. Això no impedirà, però, que les companyies elèctriques puguin pujar les tarifes dels seus serveis, que alguns experts apunten que podrien pujar un 4%. A més, durant una part del 2019 no es pagarà l'impost a la generació elèctrica del 7% que el govern va decidir a primers d'octubre suspendre durant 6 mesos. I per últim, explicar-vos que, a diferència del que ha passat al 2018, el calendari laboral del 2019 ofereix a priori poques possibilitats de ponts. El que segur que no hi haurà és el macropont del desembre, perquè el dia 6 és divendres i el 8, diumenge. No apareix al calendari, però el dia de Reis, 6 de gener, que cau en diumenge, com el 8 de desembre. Sant Jordi, que no és festiu, serà un dimarts, i just després del dilluns de Pasqua. Aquest calendari laboral, els ajuntaments poden proposar afegir-hi dues festes locals retribuïdes i no recuperables.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Avui al Fem Família de Ràdio Estel volem parlar de màgia, de la nit i, de fet, del dia en què tots els ens tornem en infants per un dia, sense distinció de raça, de condició, de sexe ni d'edat. Durant unes hores són ells, els infants, els que ens contagien les seves cares de sorpresa, d'emoció sense contenir. El dia de les nenes i els nens, el dia de Reis, quan les il·lusions il·luminen els petits estels de cada casa i la solidaritat, eterna solidaritat, ajuda a que aquests petits estels no perdin la il·lusió i durant un sol instant viatgin a un món de fantasia. Però com garantir-la adequadament? Com ser els reis d'aquests petits estels sense caure en l'educació del consumisme absurd? En parlem de tot plegat. És un dia més a Ràdio Estel. Fem família. I és per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel la Núria Sánchez Llopis, psicopedagoga i professora d'Educació Especial a l'Escola Margalló de Castelldefels. Benvinguda als estudis de Ràdio Estel.
Gràcies, moltes gràcies.
Va, comencem. Hem de fer la carta dels regals amb els nanos, amb els infants?
Doncs bé, jo canviaria la frase i diria hem d'acompanyar-los en fer la carta. És a dir, hem d'estar al costat d'ells, ens hem de fer presents, hem d'estar en l'aquí i en l'ara, però sense influir en el que posaran. No sempre els hem d'ensenyar en com fer les coses, sinó que els hem de ser una mica lliures perquè facin per si mateixos i d'aquesta manera senten més autònoms i més responsables del que fan. I si, a més, ho traslladem en el món dels adults, ningú ens ajuda tampoc a escollir quin cotxe volem o quina casa volem, sinó per nosaltres mateixos escollim. I és una miqueta deixar de manipular-los, no?, davant dels seus interessos, i així ajudem-los a afrontar-se a la vida d'adults.
Mm-hmm. Quin és el límit, si n'hi ha, de posar en una carta? Depèn de l'edat, depèn del nen...
Bueno, quin és el límit d'escriure les nostres il·lusions en una carta, no? O sigui, cap. Llavors, doncs, són els infants que els hem de deixar que s'expressin, que aboquin, que s'involucrin tant com vulguin en aquests dies tan especials. Mm-hmm. I és que expressar és com un art, no? És fer treure tot allò que ens remou dins i així pots donar llum a qualsevol revolució que tenim interna. A més, no escriuran grans quantitats, perquè són nens, i depèn de l'edat, potser escriuran 5, 8, però no escriuran 50 joguines, sinó segons quina edat tinguin, posaran més o menys joguines.
Mm-hmm. A l'hora de materialitzar aquests regals que ens demanen els nens i nenes per al Dia de Reis, un altre límit. Quin és el límit? Quants regals ha de portar el Pare Noel o els Reis a casa?
Mm-hmm. Doncs, a veure, jo em centraria més en pensar si fem Pare Noel o fem Reis, no? O si fem les dues coses, hem de saber que, per mi, des del meu punt de vista, més de 6 ja potser seria excessiu, no? Ja que hem de buscar també la il·lusió d'obrir un regal, no obrir per obrir, sinó il·lusionar-se cada vegada que tenen algú nou, no?
Per tant, depèn de quantitat o de qualitat?
Jo parlaria també de qualitat. La majoria de les persones van a qualsevol botiga a buscar joguines sense realment pensar com han de ser aquestes joguines, no? Doncs moltes vegades, parlant amb pares, tot això no tenen present, sinó que el que fan és comprar sense saber què compren. Llavors, per mi, la qualitat és important. Hem de valorar què comprem, ja que no és el mateix comprar una joguina de plàstic, no?, que té molts estímuls, tant com melodies, llums, moviments, colors, que no pas una joguina, doncs, que té un altre tipus de material, com és el de fusta, que és més natural, més agradable, amb el tacte, i cada vegada doncs, també dona més serenor i pot ser també divertit i es poden il·lusionar igualment, no?
Va, doncs el nano Núria ja ha fet la carta, l'hem fet, l'ha fet amb nosaltres, i nosaltres li hem d'encarregar als Reis doncs, aquests regals, no? Quan li hem d'encarregar als Reis? Tot el que ha demanat, només una petita part, com ho fem, això?
Bueno, podríem escollir una part del que ha demanat, no tot, ja que també els hem de deixar espai per a sorpreses. Sempre tenint en compte quin és el nostre tipus de nen, o sigui, com és ell, què és el que li fa realment il·lusió, perquè també seguim, no?, amb la seva carta, però potser amb algo que sigui inesperat per ell, no? Això també és una emoció intensa i això fa també que siguin oberts a quelcom nou, no?, a estar obert als canvis, diguéssim.
Hem de compensar aquest esforç de l'espera durant tot un any?
No estic gaire d'acord amb això, sinó més els hem d'elogiar el dia a dia i no esperar tot un any. Mira, com has tingut un bon comportament, una bona conducta, tindràs aquesta recompensa. Sinó l'important és el seu procés, no?
Per tant, sense recompenses, no premiem aquell any bo que ha tingut en els estudis el nostre fill.
Sí, jo no crec gaire amb els premis ni amb els càstigs, sinó el que s'hem d'acompanyar en el dia a dia, sempre des d'una bona escolta, entenent-los, estan present, sent empàtics i, sobretot, donar-los l'amor que tota persona necessitem, no? I des d'aquí és on sorgeix tot. No necessitaran més premis que aquest, no?
Mm-hmm. És correcte anar alternant regals de divertiment que el nano ha demanat amb regals que també puguin ser divertits, però que siguin més divulgatius, tot i que el nano no els hagi demanat?
Mm-hmm. Doncs sí, es pot anar alternant. Sempre veient la seva part d'il·lusió, no? Si veiem que és divulgatiu la joguina, també hem de veure, com he dit abans, no? Anteriorment, si realment per a ell té il·lusió per aquest tipus de regal de joguina.
Uh-huh. Pel que fa als regals divulgatius que ara comentàvem, és millor posar atenció en aquells que reforcen les matèries més fluixes del nostre nano?
Sí, pot ser. Seria interessant, ja que és una manera on poden aprendre i que a través del joc és on ells realment arriben a l'aprenentatge.
Uh-huh. Arriben els regals nous a casa i, per tant, uns altres se'n transformen de vells. Uh-huh. Què fem amb aquests regals vells?
Doncs, al meu parer, seria el moment perfecte per explicar-los l'existència de nens necessitats i com aquests els és difícil obtenir joguines. És una manera de fer-los veure l'acte solidari, el tenir present a l'altre quan té alguna mancança, el ser empàtic, l'ajudar i contribuir en societat. I si ho poden fer conjuntament amb els pares, si poden buscar per internet doncs, algun centre on no, demanin joguines, doncs poder fer-ho tots plegats i portar, inclús amb el nen, en el centre de les joguines, que es vegi implicat, no?, en aquest procés.
També és la manera de fer-los veure un món que existeix d'una forma menys dura?
Mm-hmm. Sí, és una manera, no?
Si a casa hi ha germans, va, més val que tots els regals siguin un per cadascun o més val uns regals en comú?
Mm-hmm. És convenient que cadascú tingui el seu propi regal, i a la vegada, doncs, per què no, encara que sigui un, que sigui compartit, no? És una manera de que puguin col·laborar els dos, que hi hagi cooperació, que puguin tenir més relació i més vincle afectiu.
Ara se m'ha imaginat una situació al cap, eh? Ara li fem un regal per compartir, que a un li agrada molt i a un altre no li agrada tant.
Mm-hmm.
Què fem en cas de conflicte?
Aquí ve també el que he dit anteriorment. Hem de saber realment si als dos els hi desperta il·lusió la joguina.
Mm-hmm. Un altre tema són els avis i àvies. Una casa més on anar a buscar joguines. Quantes joguines? Tantes com a casa, tothom sabem com són els avis, que s'estimen mm-hmm. moltíssim els nets.
Sí, ho sé.
I també ens arriba molt als problemes, no? Mm-hmm.
Bé, no importa el lloc on vagin a buscar els regals, sinó la quantitat i la qualitat, no? O sigui, si creiem que són 5 o 6 regals, doncs a casa dels nens hi hauran 2, a casa de l'àvia uns altres 2, i si volen a casa de la tieta uns altres 2, però dividir-los, que no tot es concentra en un lloc i potser no tinguin res, si realment els fa il·lusió als avis, no?, poder donar-los un regal des de casa seva, doncs repartir-los, una manera de que es puguin també gaudir d'aquest moment amb altres àmbits.
Un altre dels àmbits que apareix a l'escena, no?, habitualment aquests darrers anys, és l'àmbit tecnològic, en els regals com mòbils, tabletes, que són els més reclamats. Ho fem a partir de l'edat, un regal així, a partir de les necessitats? És una cosa per adults i prou, i els nanos no n'hi han de fer res amb aquest tema? Com ho fem, això?
Doncs bé, jo crec que l'edat no és tan important, sinó la quantitat de vegades que deixem que estiguin amb aquests aparells tecnològics. Jo sempre recomano als pares que facin el següent, que quan arribin a casa tinguin un espai on deixar el mòbil, les tablets, qualsevol aparell tecnològic, i estiguin pel nen, no? Que vegin el nen que el que és important és ell, no un aparell, no? I doncs igual passa amb qualsevol tipus d'aparell que tinguin per casa. És millor, quan menys a l'abast, millor. I no, què passaria si tinguéssim una estoneta a la televisió apagada, o escoltéssim música, o simplement el silenci de la casa, no? O escoltar les nostres veus, que realment sempre hi ha molts estímuls i moltes interaccions. I escoltar-nos realment des de nosaltres és on hi ha més, una comunicació més pura, més serena i amb més qualitat. No?
Amb aquests regals tecnològics també apareix, evidentment, internet. Com exercim aquest control que sempre volem fer els pares per estar sobre els nostres fills? I és que internet és un món perillós.
Mm-hmm. Sí, la veritat que hem d'anar amb cuidado, hem de saber a quines pàgines ells estan accedint i bueno, anar revisant i anar mirant. i posar-los potser una estoneta i nosaltres estan al costat, una miqueta acompanyar, no?, i explicar-los, anticipar què poden trobar-se també en l'internet, no?
Ara surt un moment de la temàtica, eh, Núria? Però
sí.
És bo que els nanos comencin ja a usar xarxes socials? Twitter, Facebook, Instagram, tot això, no?, que,
ja,
que està emergent ara.
Aviat, vols dir? O...
Aviat, vull dir, sí.
Bueno, jo crec que, pel meu parer, és més aviat, més contra més tard, millor, perquè ja tindran temps de tot aquest món, no? O sigui, hem de deixar-los també moments que facin fora de casa, no?, que experimentin, que juguin, que s'empapin de la nostra societat, i arribarà el moment de que seran més, no?, centrats en les altres tecnologies.
Va, t'ho pregunto finament. Com explica un nen la pèrdua de la il·lusió d'un any per l'altre? Esperar que siguin ells qui ho diuen a casa, millor explicar-ho a casa a partir d'una certa edat, com ho fem, això?
Hem d'actuar de manera natural. Si se n'adonen per amics o per coneguts i els veiem molt convençuts, serà llavors el moment de seure amb ells i explicar-los la història, no? No és adequat avisar-los i anticipar-los abans que ells se n'adonin per ells mateixos, perquè llavors es perd la màgia. Després, potser, quan sàpiguen realment què implica la història, potser es sentiran enganyats o una mica enfadats, però bueno, és un sentiment momentani, no ens hem de preocupar. I bé, arribarà un dia, doncs, que ja veuran i ho entendran tot, inclús riuran, no?, per haver viscut aquesta màgia durant un temps.
De fet, és curiós, no?, perquè els grans sempre donem les gràcies d'haver estat enganyats una miqueta, diguem-ho
així. Sí, no? Sí.
A nivell emocional, com afecten els Nadals en els nens i com els pares els podem acompanyar en aquests dies?
Doncs, a veure, sobretot els hem d'anticipar a lo que vindrà, ja que són dies, pues, on hi ha moltes compres, molta gent al carrer, moltes junts, molt de sorolls, i és, no?, se crea una miqueta, entre cometes, caos, no? Tots estem amb aquest caos, i el que hem de fer és anticipar on anirem, què ens trobarem, què farem, com anirem, no?, anticipar què passarà durant aquests dies, no?, i si algun cop, pues, tenen alguna rabieta o perquè estan nerviosos, perquè són dies que estan excitats, no?, doncs entendre'ls, escoltar-los des de la comprensió, des de l'empatia, no?, t'estic entenent la teva rabieta, doncs ara, quan tu estiguis més tranquil, ja parlarem, però no posar-nos al nivell del nen, no?, si té una rabieta, no, nosaltres també enfadar-nos, no, és que ells en aquest moment estan tan nerviosos amb tot el que estan veient i tot el que estan vivint, que els hem d'acompanyar.
Un altre problema, entre cometes, d'aquestes dates és, com sempre, les vacances a escola. Els nens tenen vacances, els pares no. Com ho compaginem tot plegat, no? Què podem fer els pares a l'hora de trobar-nos en aquesta situació?
Doncs, bueno, si tenim...
Avis i àvies, no?
Sí, si tenim la sort dels avis, les àvies, no?, tenim aquest recurs, perquè realment els pares és difícil que puguin estar a casa perquè treballen, no? I després, quan llavors els pares ja estiguin a la casa, doncs compartir aquests moments que ells tenen plenament amb ells, no?
Una de les coses de les que vull fer còmplices als oients que ens estan escoltant ara mateix a Ràdio Estel és que quan jo vaig contactar amb la Núria per fer aquesta entrevista, perquè ens guies una mica a l'hora de saber els regals d'aquest nen, ella també em va comentar un nou projecte que està encetant a l'escola Margalló de Castelldefels, oi?
Exacte.
Aquest projecte és Escola de Pares. De què va aquest nou projecte?
Doncs bé, el que volem fer ja de cara al pròxim trimestre és poder donar-nos a conèixer a les famílies més encara, que estem allà per qualsevol recolzament que ells necessitin, i llavors, doncs, crear tallers, xerrades, dinàmiques, on ells es sentin partícips de l'escola, dels infants, inclús podríem fer moments compartits amb infant, amb els seus propis infants, i una manera d'ajudar-los en qualsevol vivència que estiguin passant, ja que creiem que l'acompanyament no només és amb l'infant, sinó amb la família, no? I som un conjunt de persones en què hem de fer créixer els infants.
Ens segueixen mancant eines als pares encara a l'hora d'educar els fills?
Bueno, jo crec que sempre, no? Sempre, inclús els mestres, també necessitem eines, no? O sigui, el dia a dia hem d'anar descobrint, informant-nos, llegint, cada vegada hi ha noves eines, no? I, i bueno, anar mirant quina s'adequa amb el nostre, no, amb el nostre tarannà, no?
Per tant, és una renovació constant, eh?
Sí.
Fins a quin punt els pares s'han d'implicar amb l'escola per l'educació dels fills?
Pues fins al màxim. La veritat és, quan més ens acompanyen, més podem fer caliu per l'infant i per nosaltres. I, a més, els il·lusiona. Els infants, els hi veus la cara i d'il·lusió quan entren, no?, a l'escola on estàs treballant. Fem molts cops treball amb famílies i jo he estat present i realment se'ls il·lumina la cara. No? Necessiten que estiguin al costat.
Escolta'm, doncs, Núria Sánchez Llopis, psicopedagoga i professora d'educació especial en aquesta escola, l'Escola Margalló de Castelldefels. Moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Estel, al Fem Família, i assessorar-nos, perquè déu-n'hi-do, sobre aquest tema dels regals i sobre aquesta escola de pares, aquest nou projecte, que tingueu moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Fins la propera.
Adéu.
Fem Família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Doncs a l'agenda d'avui us dèiem que volíem recuperar alguna de les cavalcades més tradicionals del nostre país. I comencem per la cavalcada de Reis a Taradell. És que a Taradell és costum rebre els Reis a matxes de barballó, que són portades pels infants amb l'objectiu d'il·luminar la comitiva de Ses Majestats. Però el fum i l'aroma que emeten les torxes en cremar també serveix per recordar l'encens i la mirra que els Reis van portar al Nen Jesús el dia de l'Epifania i contribueixen a crear un ambient màgic que us encantarà. Una altra de les cavalcades màgiques és la cavalcada de Reis a Vic, que el foc també protagonitza la desfilada de Melchor Gaspar i Baltasar a Vic. El trobem a les teieres, que donen calor i animació al seguici dels Reis, els fanalets de paper que encenen els infants, que encara no tenen prou força per carregar amb les torxes de pi, i el braser d'espígol que porten els traginers. A més, la cavalgada té una banda sonora pròpia a base de cornetes i tambors, que la música no falti durant la nit, que més fa somiar els petits de casa. I encara una altra de les cavalcades més conegudes a casa nostra és la cavalcada de Reis a Terrassa. És una altra ciutat on la tradició de sortir amb fanalets artesanals per atreure i orientar Ses Majestats té llargues i profundes arrels, però segurament és la gran festa de benvinguda, el moment preferit per als nens impacients per lliurar al patge Xiu-Xiu les cartes plenes de desitjos que han escrit els Reis d'Orient. Cavalcada de Reis també a Igualada. Parlant de grans festes, ja heu estat a la desfilada de Ses Majestats pels carrers d'Igualada? No? És, sens dubte, una de les cavalcades més espectaculars de Catalunya, amb mig miler de patges curosament vestits, escortant els Mags d'Orient i un reguitzell infinit de camions plens a vessar de joguines. Els regals són lliurants, balcó a balcó, directament als nens, gràcies a l'inestimable ajuda dels valents ajudants dels Reis. Veure'ls pujar per les llargues escales carregats de paquets és tan emocionant que se us posarà la pell de gallina a grans i a petits. Cavalcada de Reis també a Sant Vicenç dels Horts, una altra ciutat on es dona la benvinguda als Reis d'Orient amb molta il·lusió. De fet, la cavalgada que s'hi organitza és una de les més antigues de Catalunya, una tradició implantada que compta ja amb 120 anys d'història. La festa, però, no comença pas als carrers, sinó a la casa de la vila, ja que als Reis els agradarà rebre personalment les cartes escrites pels nens i escoltar de viva veu la seva llista d'anhels. I la darrera cavalcada que us proposem avui és la cavalcada de Reis a Vilanova i la Geltrú. I és que Vilanova i la Geltrú donen tanta importància a la cavalcada de Reis que els dies precedents tothom està molt atrafegat preparant l'arribada de Ses Majestats d'Orient. El patge Eliseu s'instal·la amb temps a la plaça de la vila i rep a tots els nens que el volen saludar i donar-li la carta que han escrit. A la biblioteca s'expliquen històries relacionades amb els mags i els seus assistents. Les carrosses es decoren com cal i els sacs són carregats amb milers de caramels. Tot ha d'estar a punt per rebre els Reis al castell de la Geltrú. Una entrada majestuosa com poques, que mai no oblidareu.
A Ràdio Estel, Fem Família.
Doncs així ens acomiadem un dia més del Fem Família, aquesta repassada pels Reis per al Dia de la Il·lusió dels Nens, desitjant que us portin moltes coses, perquè segur, segur que us heu portat molt bé aquest any. Salutacions cordials d'Antoni Huguet a les tecles del so i de qui els ha parlat, Joan Trias. Adéu-siau, fins la propera setmana.
Fem Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ràdio Estel.